Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Som a 4 dies perquè els europeus siguem cridats a les urnes en una nova jornada electoral per donar forma al nou Parlament Europeu, però sempre amb l'ull posat a casa nostra, i és que només un dia després, el proper dia 10, a les 4 de la tarda, començarà la sessió per la constitució del nou Parlament de Catalunya, on s'haurà d'escollir del resultat electoral la mesa parlamentària amb la presidència, les dues vicepresidències i les quatre secretaries. Però res és tan fàcil com sembla, i menys en política. Si bé és cert que la dificultat d'aquesta legislatura rau en les negociacions dels partits que volen ser a la mesa per sumar majories estables de cara a una investidura, també ho és que, a més, hi ha tornat a entrar en joc la justícia en format constitucional. I és que el mateix Tribunal Constitucional ha decidit anul·lar el vot telemàtic de Lluís Puig, que encara es troba a exili pendent de l'aplicació d'una llei d'amnistia que han usat uns i altres electoralment. S'estima que finalment entri en vigor la propera setmana, o casualitat, quan hagin passat les eleccions europees. Sigui com sigui, aquesta decisió del Constitucional podria afectar també de ple la votació també de l'expresident Carles Puigdemont, en aquest cas no tant la de Ruben Wagensberg, que es troba de baixa mèdica i per tant podria votar. Amb tot aquest enrenou, els independentistes tindrien encara més difícil, gairebé impossible, formar una mesa del Parlament independentista o antirepressiva, com plantejava la CUP, que ha vist mermades les seves aspiracions. L'escenari, doncs, d'unes noves eleccions no seria gens descartable en tots aquests moviments. Haurem de veure com avancen les negociacions per la formació de la mesa i per una possible investidura o de Salvador Illa o de Carles Puigdemont, que aquest cop sí, votaria de manera presencial d'ençà el 2017. Fa 7 anys i encara arrosseguem el procés i la política catalana encara se'n ressenteix. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dijous 6 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
I comencem amb un titular de darrera hora. Ho acabem de saber, el restaurant Disfrutar de Barcelona ja és el millor restaurant del món.
Sí, culmina el seu fulgurant ascens a l'Olimp de la gastronomia mundial i situa la cuina catalana al número 1 del popular rànquing dels 50 millors. Una gala que ha tingut lloc aquesta matinada a Las Vegas.
Ja us dic que no serà gens fàcil un dia com avui, evidentment, però intentarem parlar amb algun dels xefs del restaurant Disfrutar, sigui com sigui, enhorabona a tot l'equip del restaurant. Enhorabona a tota la cuina catalana. I obrim altres qüestions perquè el Tribunal Constitucional complica la Constitució de la Mesa del Parlament.
Sí, perquè ha anul·lat el vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig quan falten pocs dies per constituir els nous membres de la Mesa del Parlament. La sentència podria afectar també a Carles Puigdemont.
I un estudi demostra que llogar un pis a través d'una immobiliària genera més discriminacions al llogater que si el lloguer es fa de particular a particular.
L'anàlisi revela que 6 de cada 10 pisos llogats a través d'un intermediari han patit pujades de preu per sobre de l'IPC en els últims 5 anys. Un estudi que també ha comprovat que els pisos llogats a través d'una immobiliària tenen més problemes.
I aquest dijous, últim dia de les proves de selectivitat, l'endemà que s'hagi detectat un error en l'examen de literatura castellana, els alumnes que ho vulguin podran repetir-ne una part.
Es tracta del poema Mientras por competir con tu caballo, que no era una de les peces de Luis de Góngora, que forma part dels 20 poemes de l'antologia de poesia del Siglo de Oro. Una de les lectures prescriptives d'aquest curs escolar. Ara l'organisme permetrà, com deies, que més de 1.000 alumnes matriculats en aquesta prova concreta puguin repetir la segona part de l'examen.
Per cert, que els alumnes també es van queixar d'una prova dificilíssima, diuen, de matemàtiques, a veure com evoluciona tot plegat i si s'ha de repetir o no s'haurà de repetir. I en plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Mariona Caldenté i marxa del Barça.
Ho fa després de 10 temporades vestint a samarreta blaugrana. La jugadora acaba contracte i marxa a la Premier League, concretament a les files de l'Arsenal. Caldenté plega del Barça amb un palmarès envejable, 6 lligues, 6 copes de la reina, 4 supercopes d'Espanya i 3 Champions.
I també en futbol, maneta d'Espanya a Andorra en el primer amistós previ a l'Eurocopa.
Un hat-trick de Yarzábal, un gol del debutant Ayoce i una diana del davanter blaugrana Ferran Torres ha donat la victòria a la Roja en el duel que s'ha jugat a Badajoz. Abans de començar l'Eurocopa encara han de jugar un amistós més. Serà aquest dissabte contra Irlanda del Nord.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé us portem menjar. Primer, parlarem del millor entrepà d'Espanya, que està al Penedès segons el concurs de millors entrepans del país, i després us explicarem quines són les dues úniques pizzas que passen als criteris de l'organització de consum consumidors i usuaris, i després acabarem la cara B parlant de Madonna i el seu costum d'arribar tard als concerts.
5 minuts que passen de les 8 del matí, de seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Però aquesta hora estem veient imatges de l'interior del restaurant Disfrutar amb una alegria, evidentment, de tots els seus components, de tot l'estaf tècnic del restaurant, que val molt, molt, molt la pena, eh? Unes cares d'alegria brutals. Ara sí, a aquesta hora va, saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ja ens podem preparar avui a passar molta calor perquè avui tindrem vents del sud i això farà disparar les temperatures. En general, a les comarques de l'interior i del prelitoral esperem temperatures d'entre 30 i 35 graus, però amb aquesta situació meteorològica, l'Alt Empordà i també alguns punts de les comarques del Pla de Lleida poden arribar a sobrepassar els 35 de màxima. A la costa, com que el mar encara està una mica fresc, les temperatures màximes estaran situades al voltant dels 23 a 25 o 26 graus. Aquí la temperatura, per tant, no pujarà tant. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí sol durant tot el matí, amb alguns núvols alts poc importants, i de cara a la tarda tornaran a créixer nuvolades cap a les comarques del Pirineu, que de forma puntual, sobretot cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, en aquest sector poden arribar a donar alguna gota, alguna precipitació de caràcter feble. Demà divendres les temperatures encara pujaran més a tot Catalunya. Farà una calor de ple, ple estiu, una situació meteorològica com la d'avui a vents al sud, i seria també dissabte que es mantindria. En canvi, a partir de diumenge, les temperatures tornarien a baixar. Per tant, avui, demà i dissabte, molta calor a tot Catalunya, especialment a les comarques de l'interior, amb algun ruixat a mitja tarda a les comarques pirinenques.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Aquesta hora destaca un accident a la P7 que talla un carril entre Vilaseca i Cambrils a la demarcació de Tarragona en sentit nord i provoca retenció en un tram d'un quilòmetre. Pel que fa també les retencions de la punta, en aquests moments complicacions a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, també a la B23 del Papiol a les Plugues i la C32 des de Gavà a Barcelona. A la C58, retenció habitual a Montcada i a Sant Quirze, com també a Ripollet, són 7 quilòmetres des de la Trinitat, i a la P7 entre Cerdanyola i Santa Perpètua. També a la C16 als túnels de Vallvidrera, regula el trànsit com sempre, i a les rondes de la capital catalana. Són en aquests moments 6 quilòmetres d'aturades a la ronda litoral des de Sant Adrià i també cap a la Trinitat des del Bon Pastor i a la ronda de dalt al tram de Santa Coloma, com també de Nou Barris fins a Vallcarca. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bon dia. Bé, molt bé, contents per l'estaf tècnic. De,
és l'estaf tècnic, no?
De Xavi Hernández, no? I que estaven al Disfrutar aquest matí.
Com li dius a la gent que treballa en un restaurant?
Doncs l'equip del restaurant, l'estaf tècnic. És que em sona com perdona,
que et soni el que vulguis, però l'equip d'un restaurant és l'estaf tècnic del restaurant.
A mi em sona a gent amb xandall. Quan escolto estaf tècnic, jo penso en gent amb xandall.
Perquè ets un cunyau.
I tauletes i iconos que van posant pel camp, però no a chefs.
No, els chefs són a Las Vegas.
Ja, ja.
Que jo em refereixo a staff tècnic, em refereixo a la resta de
sous-chefs,
cuiners,
sous-chefs.
Refereixo als cambrers, em refereixo
al
sommelier.
Avui ve la perallada, no? Li pots preguntar com es diu l'equip d'un
restaurant. No cal que li pregunti, Rafa.
No? Estàs convençut?
Segueixes dubtant de mi?
Puc entrar un segon quan vingui la perallada?
Sí, no hi ha cap mena de problema.
Val, aclarirem aquest petit.
Sí.
Escolta, per cert, estava mirant com ha quedat el rànquing dels 10 millors restaurants del món.
Sí.
El Disfrutar, el primer. El segon, Asador Echevarri, al País Basc.
Sí, senyor.
El tercer, ja ens anem a París, però el quart també el tenim a Espanya, eh? Diverso. Sí. Diverso.
El Diverso.
El Diverso, del David Muñoz.
David Muñoz.
El Moicano.
Ara us explicaré. El Moicano.
Bueno, que porta...
Ara us explicaré.
Està de Moicano.
Ara us explicarem l'informatiu, tot plegat.
Molt bé, perfecte. Mentrestant, ja ho he tocat el tema, però jo insistiré, perquè a més tinc també una petita correcció que fer, arribarem al moment. Bon dia als pobres estudiants que avui encara estan enredats amb la selectivitat.
Vinga, va.
No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré.
Ai, aquesta errada, eh? Aquesta errada en l'examen de literatura castellana.
Fatal.
que ha marcat la segona jornada de la selectiva. Tenen un any per preparar-lo, però i se'ls escapa coses. Ja ho he explicat, que els alumnes han trobat que en una de les dues opcions el comentari de test era sobre un poema que, oh, sorpresa, no estava al temari previ. Clar, es tracta del poema, heu dit, atenció, mientras por competir con tu caballo, però és mientras por competir con tu cabello. No és un, no és un poema de cavalleries.
Què hem dit?
Mientras por competir con tu caballo. O sigui, tu t'has imaginat un duel allò de, saps, de cavallers. I no, és mientras por competir con, bueno, tu cabello. Pues, és una cosa d'amor.
Ho sento.
Tranquil·la. Però que m'ha fet gràcia, que canvia molt, eh?
No me n'he donat.
De caballo a cabello està, està bé. En fi, és un poema de Góngora que consta a l'antologia de poesia del Siglo de Oro. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Tampoc és tan complicat, no es podia analitzar igual. Mientras con menosprecio en medio el llano. Tinc aquí el poema sencer, no el faré.
No.
El Consell Interuniversitari de Catalunya ha comunicat als gairebé 1.400 alumnes matriculats que tenen la possibilitat de tornar a examinar-se la setmana vinent, si així ho desitgen, de la segona part de l'examen. Curiosament, l'altra opció del comentari de test ha estat sobre un fragment del capítol quart de Tormento, de Benito Pérez Galdós. Tormento? Sí, els dels pobres alumnes enganyaos. Per cert, en conèixer la notícia, Francisco de Quevedo, ja sabem que és enemic acèrrim de Góngora,
sí,
ha posat un post a X, ja està l'idiota de Góngora tocando la moral a los estudiantes. Pesao. Això m'ho he inventat jo, no, no ho ha fet Quevedo.
Jo l'he.
És un gag.
Avui et dono absolutament permís per quan s'equivoqui se n'auja, que vagis a l'estudi.
Cada dia. Podria baixar cada dia 40 vegades. Això.
En fi, vitamines aquest matí, a part de nosaltres mateixos, per aquí.
Les obres del Camp Nou.
Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Clar, sembla ser que les obres del Camp Nou aniran així una mica més despacito, perquè veïns del Camp Nou han dit prou. Els veïns del Camp Nou han dit prou. Fins ahir dimarts les obres podien allargar-se fins a les 12 de la nit, tot i que sense fer soroll a partir de les 8 del vespre, però els que hi viuen a prop denunciaven que fa setmanes que s'incompleix aquesta segona part del pacte. Per això, en reunió del dimarts amb l'Ajuntament, els veïns i el club i el consistori doncs els hi ha donat la raó i ha limitat els horaris. Les obres hauran d'acabar a les 10 de la nit i no a mitjanit, com fins ara, i no es podrà fer servir maquinària ni soroll a partir de les 20 de la tarda, de les 8 de la tarda. Entre les 8 i les 10 del vespre, doncs, només es podran fer feines com cablejar i pintar, coses que no facin soroll. Per tant, ja veurem quan acaben les obres del nou Camp Nou i el Barça pot tornar a l'estadi. No sé jo si podrà ser en la data prevista, que havia de ser al principi al novembre, després van dir al desembre, ara ja diu la porta que, bueno...
Que ja veurem,
Igual en gener... En fi, recordem que l'any que ve, la temporada que ve, és el 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. En fi, igual toca celebrar-lo a l'exili, a Montjuïc. Ja està, vitamines per la gent del Barça, dels veïns i tothom.
A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Mira, a les agències immobiliàries de Barcelona, inclosos els tecnocasitas. Són poderosos.
Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Hem conegut grans diferències pel que fa al pes de les agències immobiliàries als mercats de lloguer de Barcelona i de Madrid, mentre que a la capital catalana intervenen en el 75% dels contractes, és a dir, el 75% dels contractes de lloguer passen per una agència immobiliària, en el mercat madrileny només es queden el 34%. Això ho revela un estudi de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi també assenyala que aquesta professionalització, per dir-ho així, del mercat de lloguer no suposa necessàriament millores per als llogaters, sinó tot el contrari. Les dades recollides constaten que els inquilins que tracten amb immobiliàries i no directament amb els propietaris es troben amb més inconvenients, com més pujades de preu, més problemes de manteniment o més discriminacions per accedir a un habitatge. Per tant, aquí tenim les immobiliàries a tope, però hi ha moltes queixes. Per tant, no sé jo els cotxes com els... I funcionarà. En fi, no sé. Ai, Joan.
Digue'm.
Mira, ahir vam tenir el ministre Òscar Puente aquí a Barcelona.
Sí, senyor.
Ho saps?
Sí.
A la zona franca i tal.
Va estar a Casellas, eh?
Allà va estar la Judit Casellas. I escolta, té caràcter, eh? L'Òscar Puente té caràcter, cosa que no descobrirem ara, però ho vam comprovar.
No.
Perquè la Casellas em va dir que se li va apropant i li va preguntar si volia venir aquí a Radio Estel a fer, a fer una entrevista. I escolta, que és una proposta de lo més normal del món, vine a fer una entrevista, ets ministre, sí. I no vegis, eh? Aquesta va ser la seva resposta.
Creo que ha elegido usted mal el día para formular esta pregunta. Sí, sí.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí, ho acabem de saber. El restaurant Disfrutar de Barcelona es corona com el millor restaurant del món i es situa com a número 1 del popular rànquing de World's 50 Best Restaurants. La gala ha tingut lloc aquest dijous de matinada a Las Vegas.
D'aquesta manera, culmina el seu fulgurant ascens a l'Olimp de la gastronomia mundial quan no fa ni una dècada que va aixecar la persiana en ple eixample de Barcelona. L'establiment ha seguit els passos del Bulli, l'escola de formació dels seus tres xefs, Mateu Cassanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. L'aposta per la gastronomia avantguardista i creativa va situar el Disfrutar l'any passat en segon lloc, una posició arrodonida el novembre passat amb la tercera estrella Michelin. El 2018, el restaurant va assolir la 18a posició i va endur-se el premi a la millor entrada de la llista de l'any. El basc Asador Echevarri ha aconseguit la segona posició i el diverso del madrileny David Muñoz s'ha situat quart. També figura a la llista els restaurants espanyols Quique da Costa i El Cap.
I la cuina catalana que ha ocupat la primera posició d'aquests guardons en diverses ocasions, Júlia.
Sí, el Bulli el va ocupar el 2002 i va revalidar-ho seguidament el 2006, el 7, el 8 i el 2009. El celler de Can Roca li va prendre el relleu poc després i va ostentar el primer lloc del rànquing el 2013 i el 2015.
Qüestió perquè 5 dies abans que es constitueixi la mesa del Parlament de Catalunya, la sala primera del Tribunal Constitucional ha aprovat aquest dimecres una sentència que anul·la l'habilitació del vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig.
La resolució, per tant, podria afectar la capacitat de Puig i de Carles Puigdemont de votar la Constitució de la nova mesa del Parlament el pròxim dilluns, quan tots dos hauran de tornar a demanar l'ús del mecanisme telemàtic. Es tracta d'un acord per unanimitat que ha avalat la ponència que havia fet la magistrada Maria Luisa Segoviano. La sala dona la raó a un recurs d'empara presentat pel Partit Socialista la passada legislatura i anul·la els acords de la mesa del Parlament de l'abril del 23 que va aprovar l'aprovació, la regulació transitòria del vot telemàtic fins que es fes una reforma del reglament de la cambra i va acceptar el procediment del vot a distància per Lluís Puig. La decisió del Constitucional complica la majoria independentista la composició de la mesa del Parlament. Sense Puigdemont i Puig, el bloc independentista sumaria 57 escons, són els mateixos que sumen PSC i el PP. L'atenció recau ara a la mesa d'edat, la primera que es constituirà dilluns i que haurà de decidir si aplicar la decisió del TC o mantenir el vot dels dos membres de l'exili.
I davant d'això, Junts denuncia que la sentència del Tribunal Constitucional interfereix en l'activitat del Parlament. El candidat del partit a les europees, Toni Comín, ho deia així.
Però d'entrada el que han intentat és el de sempre. Amb les togues, impedir el que han decidit les urnes. I les urnes van decidir el que van decidir el dia 12 de maig, i ara venen amb les togues i intentar alterar el resultat del 12 de maig i el resultat del 9 de juny. I no saben fer-ho d'una altra manera.
I per la seva banda, Esquerra Republicana també ha condemnat aquest dimecres la decisió del Tribunal Constitucional.
A través d'un comunicat, Esquerra ha alertat que el moviment del Constitucional torpedina les majories al nou Parlament i dificulta que surti escollida una mesa antirepressiva que pugui ser garant de drets per a tots els diputats i diputades. I si els republicans lamenten que la decisió del PSC de presentar recurs al vot telemàtic transitori hagi obert la porta a més vies coercitives al Parlament i reiteren que la judicialització mai és la via per fer política.
I canviem de qüestió i parlem d'habitatge, perquè un estudi demostra que llogar un pis a través d'una immobiliària genera més discriminacions al llogater que si el lloguer es fa de particular a particular. L'anàlisi revela que 6 de cada 10 pisos llogats a través d'un intermediari han patit pujades de preu per sobre de l'IPC en els últims 5 anys.
En canvi, aquesta situació només s'ha donat en el 43% dels pisos en què el llogater fa els tractes directament amb el propietari. Així ho constata l'estudi que ha fet IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, en una entrevista a l'Estel migdia. L'investigador de l'Institut, Jaime Palomera, remarca la paradoxa que representa aquesta situació.
de manera sistemàtica, els problemes creixen quan hi ha un intermediari. I això és molt important, perquè lo normal és que si un sector es professionalitza, que si el mercat de l'habitatge es professionalitza, això donarà més garantia. I aquí veiem que està passant lo contrari. Quants més professionals intermediaris hi ha en les relacions entre propietaris i llogaters, pitjors són les relacions.
Una situació que va més perquè les immobiliàries ja gestionen 3 de cada 4 pisos que es lloguen a la capital.
I l'estudi també ha comprovat que els pisos llogats a través d'una immobiliària tenen més problemes. Els llogaters estan més insatisfets i tenen més conflictes amb els propietaris perquè els cobren coses que no haurien d'assumir. També hi ha més discriminacions a l'hora de llogar un pis.
Segons l'estudi d'Hidra, 6 de cada 10 persones que han llogat un pis a través d'una immobiliària tenen intenció de canviar de casa. Gairebé la meitat de les persones que busquen pis a través d'immobiliàries ja han patit algun tipus de discriminació davant del 37% dels qui l'han buscat contactant directament amb el propietari. La discriminació més habitual és la situació laboral. Es posen pegues als autònoms, es demanen ingressos que tripliquin l'import del lloguer i si no es té contracte fix, tot i que puguis pagar la mensualitat, no et lloguen la casa. Situacions que la llei no permet, però que, com explica Jaime Palomera, cap administració persegueix.
El que hauria de fer l'administració és assegurar-se de que aquest incentiu pervers, aquest conflicte d'interessos que tenen les immobiliàries, aquesta manera de funcionar, que és treballar per un propietari i portar-li tota la gestió, però que no pagui tots aquests costos al propietari, és això, és l'arrel del problema i el que s'ha d'acabar de desarticular. La llei d'habitatge aprovada fa un any ho prohibeix, però el que ens ensenyen les dades és que se segueix fent. No hi ha ni inspeccions de cap mena.
En l'entrevista a l'Estel Migdia, Palomera també denuncia l'assetjament que pateixen els propietaris dels pisos. Quan pengen l'anunci d'un pis en una web, les immobiliàries els comencen a trucar i els hi proposen gestionar el lloguer del pis, però que les despeses les pagarà el mateix llogater. Una pràctica il·legal, segons la llei del lloguer aprovada ara fa un any, i per això Palomera demana que es multin les empreses que incompleixen la llei.
Els alumnes de segon de batxillerat enfronten avui el darrer dia de les proves de selectivitat, tot plegat quan el Consell Interuniversitari de Catalunya deixarà repetir part de l'examen de literatura castellana fet aquest dimecres perquè hi s'hi ha detectat un error.
En un comunicat, el Departament d'Universitats ha informat que la prova contenia un poema que no formava part del temari. Arran d'aquesta errada, l'organisme, com deia, es permetrà que els 1.368 alumnes matriculats a la prova puguin repetir aquesta segona part de l'examen de la matèria, que és la corresponent a un comentari de text. Es tracta del poema Mientras por competir con tu cabello, que no era una de les peces de Luis de Góngora, que forma part dels 20 poemes de l'antologia de poesia del Ciclo de Oro, una de les lectures prescriptives d'aquest curs. D'altra banda, avui els alumnes s'examinaran de llengua i literatura catalana, serà a les 9 del matí, mentre que a partir de les 12 faran els exàmens d'arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues o matemàtiques. I a les 3 de la tarda, últimes proves seran les de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana o tecnologia i enginyeria.
A parlar d'habitatge perquè el Ministeri de Consum investiga les plataformes de lloguer turístic per anunciar habitatges que operen sense llicència a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Aquesta és una pràctica que suposaria una infracció de la llei dels consumidors i que podria arribar a ser sancionada amb fins 100.000 euros.
El govern espanyol ha obert aquesta investigació després de tenir coneixement per les comunitats autònomes i els ajuntaments que un nombre significatiu de vivendes turístiques estarien operant sense llicència. La Direcció General de Consum ha enviat requeriments a les principals les plataformes de lloguer turístic i amb la informació que els arribi determinaran l'activitat i responsabilitat.
8 i 23 minuts, gairebé 24. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que els veïns de l'edifici Venus del barri de la Mina de Barcelona han celebrat aquest dijous una assemblea informativa per valorar el pla d'expropiacions aprovat pel Consorci de la Mina el passat 18 d'abril. Aquest pla afecta 244 habitatges de protecció oficial i 15 locals. Un total de 105 veïns compleixen els requisits del pla per ser reallotjats i els altres tenen dret a la indemnització o a un lloguer social per famílies vulnerables.
Els veïns denuncien que per acollir-s'hi, però se'ls ha exigit que retirin les demandes per responsabilitat patrimonial que van presentar contra el Consorci pel retard en l'aplicació del projecte d'expropiació, el que consideren un xantatge. És Paqui Jiménez, portaveu dels veïns de l'edifici Venus.
¿Qué podemos hacer los vecinos? ante el que unos tengan house y otros no, por no quitar la demanda, porque yo considero que son chantajes, no tienes que quitar tu demanda, poder defenderte por el daño que tú has sufrido durante 14 años de una inactividad, y poco más, luego ya será más personalizado cuando nos entreguen las hojas de expropiación.
Des del col·lectiu Ronda lamenten que els veïns estan igual que el 2009 i que reclamaran el compliment del decret House que regula el reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.
I Barcelona reforçarà la vigilància i la neteja en 16 zones de la ciutat on hi ha un excés de turistes. L'Ajuntament invertirà 44 milions d'euros per frenar la massificació i en alguns casos limitarà el nombre diari de visitants per reduir les molèsties que provoquen els veïns.
El tinent d'alcaldia Jordi Valls reconeix que Barcelona ha arribat al màxim de turistes.
Estem al límit. Estem al límit de turistes a Barcelona i estem al límit en certs entorns determinats. Dit això, la gestió dels fluxes es pot, ho hem d'intentar fer, posant intel·ligència i intentant ubicar la gent en altres àmbits, cosa que no és fàcil, dins de l'àmbit cultural o dins de l'àmbit de la ciutat, no?
El nou pla de gestió defineix 16 espais de gran afluència i els divideix en 3 apartats. L'entorn de la Sagrada Família, el Parc Güell i el Mercat de la Boqueria seran els prioritaris. Aquí l'Ajuntament limitarà el flux de turistes per evitar que la visita sigui decebedora.
Caldrà estar atents per veure com l'Ajuntament limita aquest flux de turistes a zones públiques com la Sagrada Família, el Parc Güell o el Mercat de la Boqueria. I en l'àmbit sanitari, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya titlla d'inadmissible que l'Institut Català de la Salut hagi demanat a alguns centres d'atenció primària que redueixin les substitucions per vacances d'estiu.
L'Institut argumenta que, com que es van haver de prorrogar els pressupostos de la Generalitat, no es podria pagar l'ampliació d'horaris dels professionals del mateix equip que haurien de cobrir les substitucions. En un comunicat, Infermeres de Catalunya avisa que aquesta mesura porta de nou al límit els centres sanitaris i augura que això allargarà les llistes d'espera i sobrecarregarà de feina als professionals.
I a tot plegat, l'Hospital Vall d'Hebron tancarà un de cada quatre dels seus llits d'hospitalització durant els 3 mesos de l'estiu, el juliol, l'agost i setembre. El centre reduirà la seva activitat precisament per falta de pressupost.
Habitualment, Vall d'Hebron ja tancava part dels llits a l'estiu, però eren el 16% i només ho feien durant el mes d'agost. Enguany seran 272 llits. Recordem que l'hospital té un pressupost aquest any d'uns 980 milions d'euros. És uns 20 més que l'any passat. Tot i aquest argument, des de l'hospital ja van admetre el passat mes de març que per complir-lo haurien de fer un esforç de gestió en la despesa ordinària, que xifren en uns 33 milions. L'esforç ve determinat per l'anul·lació del sobrecost del coronavirus, l'increment de la plantilla el 2023 i la redistribució de professionals al territori que vol fer salut.
D'altra banda, la justícia envia a presó provisional la parella de la dona que va morir dilluns en precipitar-se des d'un balcó a Barcelona. La jutgessa considera que la víctima patia violència de gènere de manera habitual.
La causa està oberta pels possibles delictes d'homicidi, 2 delictes de lesions en l'àmbit de la violència sobre la dona i un delicte de violència habitual. La víctima tenia hematomes al cos compatibles amb una agressió i, de fet, dies abans un testimoni ja va denunciar a la policia que va veure com la parella l'havia agredit. Diversos testimonis han confirmat que la nit dels fets van sentir i veure una discussió entre la parella a la terrassa abans que la víctima es precipités i que el detingut va sortir corrent i se'n va anar a casa d'un familiar. Segons la interlocutòria, la víctima patia violència de gènere de manera habitual per part de la seva parella. Ja a l'estiu de l'any passat, els Mossos d'Esquadra van anar al domicili després d'una discussió i ella ja presentava diverses ferides. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
Clar, estem parlant de que el 2023 els Mossos ja hi havien anat al domicili, que fa mesos un veí ja ho havia denunciat, que se'n tenia constància d'aquesta violència de gènere de forma habitual. La meva pregunta és, els protocols funcionen? Estan funcionant d'alguna manera aquests protocols? I si hi ha protocols, s'estan fent servir aquests protocols? Preguntem-ho. I l'Audiència de Barcelona ha desestimat les tres peticions de recusació contra el magistrat interlocutor del cas, instructor, volíem dir, perdoneu, del cas Volkhov, Joaquín Aguirre, que investiga els suposats vincles entre Rússia i l'independentisme català.
I és que, segons el tribunal, no s'ha demostrat interès directe o indirecte del jutge en el plet i, per tant, no se'l pot apartar de la causa. Recordem que la defensa de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de Carles Puigdemont, va demanar la recusació d'Aguirre arran d'una entrevista a la televisió alemanya on va parlar de la causa oberta que ell mateix investiga. El tribunal diu que es pot no compartir la necessitat i oportunitat de l'entrevista, però que aquest compleix el protocol de comunicació dels jutges i no ofereix informació confidencial del cas.
I efectius policials han detingut aquest dimecres al migdia Kevin Pastor, el principal sospitós de l'assassinat a trets de Borja Villacís, al districte madrileny de Fuencarral.
La detenció s'ha produït a Los Yuncos, és un poble de Toledo on s'estava amagant. Juntament amb ell s'ha detingut a una altra persona relacionada amb el crim, tot i que encara no ha transcendit si es tracta del tercer autor que buscaven els cossos policials o si era algú que estava donant cobertura o amagant el fugitiu. Recordem que ja dimarts es va detenir una dona també relacionada amb els fets.
I tornem a la plana política perquè el diputat electe del Partit Popular Català, Santi Rodríguez, no recollirà l'acte del Parlament i mantindrà, això sí, l'escó al Congrés dels Diputats.
Així mateix ho ha anunciat a través d'un vídeo a les xarxes socials on argumenta que el procés sobiranista s'ha estès ara a Espanya i que cal defensar Catalunya des de Madrid. Amb la renúncia de Rodríguez, el segon a la llista per Barcelona és Pau Ferran, president del PP de Vic i secretari de territorial de la formació a Barcelona.
I la presidenta de Junts i expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha denunciat als Mossos d'Esquadra haver patit una agressió mentre dinava amb militants i simpatitzants del partit a l'Ametlla de Mar.
Segons ha explicat testimonis dels fets, un home ha increpat i insultat la dirigent de la formació mentre era al restaurant i ha intentat colpejar-la amb una glaçonera, però persones presents al dinar ho van impedir. En un comunicat, Junts ja ha explicat que Laura Borràs ha denunciat els fets com a possible delicte d'odi. Un cop presentada la denúncia a comissaria, ha seguit amb la seva agenda prevista. La presidenta del partit era a les Terres de l'Ebre per participar en diversos actes electorals de campanya per les eleccions europees.
I parlem precisament de les eleccions europees perquè el govern ha demanat a la Junta Electoral Central ampliar el termini de vot per correu als residents temporals a l'estranger després d'haver rebut una denúncia de Ciutadans sobre retards en la distribució postal a Bèlgica, cosa que apunta l'executiu català ha impedit als votants rebre les paperetes i exercir el seu dret a vot.
Per carta, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha remarcat que es tracta d'un fet especialment greu perquè afecta residents temporals que només poden votar per correu. Recordem que el termini perquè votin els residents temporals a l'estranger acabava ahir dimecres.
El fet és que d'aquí a 3 dies els ciutadans estan cridats a les urnes i ja sabeu que cada dia en aquest programa analitzem el programa electoral d'un partit diferent. Avui és el torn de Sumar. Quines propostes té el partit per les europees? Ho examina Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. El programa té 75 pàgines, molt per sobre de les del Partit Popular als Ciutadans, que en tenen entre 6 i 8. Entre les prioritats, els de Yolanda Díaz, hi ha la jornada laboral de 32 hores, un salari mínim europeu que suposi un 60% del salari mitjà del conjunt de la Unió Europea, la descarbonització completa de l'economia, blindar el dret a l'avortament i els drets LGTBI+, la fi del genocidi a la Franja de Gaza, el dret a l'autodeterminació del poble saharaui, un impost mínim del 2% sobre les fortunes dels 1.000 milionaris a escala europea, fer un nou pacte de migracions i asil més respectuós amb els drets humans, tancar els centres d'internament d'estrangers, desenvolupar un projecte pilot d'una renta europea d'emancipació juvenil, una tarifa plana europea per al transport públic i un fons europeu de contingència per a aquells sectors més afectats per la transformació tecnològica. Unes propostes que tenen com a objectiu, diu el partit, avançar cap a una Europa més social, més verda, més democràtica i amb més pau.
Gràcies, Judit. I en plana econòmica, el Banc Central Europeu prepara ja la primera baixada del tipus d'interès 2 anys després de l'inici del cicle d'enduriment per l'escalada de la inflació. Ho anunciarà avui cap a les 2 de la tarda.
La cúpula de la institució monetària reuneix aquest dijous i espera que rebaixi el tipus d'interès en 25 punts bàsics fins a situar-lo en el 4,25%. Més incertes són ara per ara les decisions que el Banc Central Europeu prendrà després de la baixada del mes de juny. La incògnita és si la institució continuarà baixant el tipus o si el mantindrà estable durant un temps per veure com evoluciona la situació econòmica. En part, la decisió dependrà de les previsions macroeconòmiques que el banc també publicarà al llarg del dia d'avui. La primera baixada dels tipus d'interès serà un primer pas en el camí cap a la relaxació monetària i el primer descens des del març del 2016.
qüestions sobre la taula perquè la cimera de l'ONU sobre la sequera que s'havia de celebrar aquesta tardor a Barcelona finalment es farà a la ciutat de Ginebra entre el 30 de setembre i el 4 d'octubre.
La cita ha modificat el seu format i ubicació per diverses raons, entre elles la proximitat de dates amb la Convenció de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació que es farà a l'Aràbia Saudí. La celebració de la Copa Amèrica de Vela a la capital catalana també ha dificultat que l'esdeveniment tiri endavant per l'alt nivell d'ocupació que tindrà la ciutat mentre...
I el que sí que s'està celebrant a la capital catalana és el segon Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que organitza la Universitat Ramon Llull. Ahir en parlaven amb aquest mateix programa. El Congrés té com a objectiu estudiar i analitzar la situació de la llibertat religiosa a Catalunya.
En una entrevista en aquest mateix programa, la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, remarca la necessitat de conèixer totes les religions i de fomentar aquest coneixement a les escoles.
Calia fomentar el coneixement en general, a la pública, a la privada, a dalt, a baix, a l'esquerra i a la dreta, és a dir, a tot arreu. El coneixement no ha de ser un antídot, no perquè siguem més cultes evitarem la barbària, eh? Ens ajudarà i ens protegirà i ens farà més sensibles i més empàtics amb els altres. Per tant, que hi hagi coneixement de totes les religions que tenim és que m'assembla una evidència, una necessitat.
Al Congrés es parla de bones pràctiques locals, regionals o internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció de la llibertat religiosa i de consciència. També s'analitzaran els estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a aquesta llibertat i de consciència i de prevenció de les seves vulneracions. En darrer lloc, els experts i responsables d'entitats internacionals debatran sobre la situació internacional al voltant de la llibertat religiosa.
Per cert, molt necessària l'entrevista d'ahir escoltar el que deia Míriam Díez, perquè precisament algunes de les guerres que creiem que estan influenciades per la religió no ho estan. Estem referint-nos, bàsicament, al que està passant a Israel les darreres hores. I si parlem d'Israel, hem de parlar també d'una darrera hora, i és que Israel acaba de bombardejar un col·legi que servia de refugi per palestins que intentaven sobreviure al que està passant a Gaza. De moment sabem que podrien haver-hi fins a 32 morts, hores d'ara. Estarem pendents també d'aquesta notícia. I d'altra banda, avui és el segon dia del Saló Internacional de la Logística a Barcelona, Fira de Barcelona del recinte de Montjuïc. El Congrés compta amb la presència de 650 empreses i s'espera que hi passin prop de 14.000 visitants.
I fins demà acollirà 100 ponències i 320 conferenciants. Diverses empreses mostren les seves solucions per fer més eficient i optimitzar el sector de la logística i del transport. Aquest any destaca la presència de més d'un centenar d'empreses emergents al sector, les conegudes com startups. A més, hi haurà una àrea d'exhibició del que és una cadena de subministrament digital. Entre les propostes del món de la robòtica ressalta el vehicle autònom de repartiment d'última milla de BB Logistics, que aquest any farà un projecte de prova pilot a l'entorn del Mercat del Bord de Barcelona. El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, destaca la importància de les empreses logístiques.
Resulta que la logística és tan sexy com que proporciona puestos de trabajo, que son puestos de trabajo de calidad, que son puestos de trabajo que están ligados a las nuevas tecnologías y, sobre todo, la logística, por su especial característica, está ligada al territorio. Por tanto, la actividad logística, evidentemente, no se puede deslocalizar.
Es calcula que l'impacte econòmic que deixarà Barcelona aquest saló supera els 50 milions d'euros.
I les infermeres alerten d'una proliferació de casos de xarampió la propera tardor si la població no es reforça ara amb vacunes. Aquest augment de contagis diuen que es produirà per l'efecte dels viatges d'estiu a zones on ara hi ha molta incidència, com per exemple a Anglaterra.
Des de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària han explicat que aquesta malaltia es propaga amb facilitat, és altament contagiosa i que, de fet, es pot contraure a qualsevol edat. I apunten que és una patologia greu que pot derivar en complicacions i fins i tot en la mort. Per això les infermeres fan una crida a vacunar-se.
I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha constatat que el risc de patir assetjament, aïllament o exclusió social pot arribar a triplicar-se en aquells infants que pateixen un trastorn de l'espectre autista.
Segons l'equip d'investigadores, una cinquena part dels infants sense cap tipus de trastorn diagnosticat han assegurat sentir-se desplaçats i exclosos. Una dada que augmenta fins al 35% en els escolars amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i arriba a 6 de cada 10 infants que pateixen trastorn de l'espectre autista. El grup de recerca ha alertat que aquest bullying acaba desencadenant trastorns de salut mental amb un elevat risc de suïcidi quan entren a l'adolescència i també a l'etapa adulta.
I us parlem també d'Unió de Pagesos, que reclama a les administracions que prenguin mesures urgents per tractar els pins afectats per la pedregada de dissabte 1 de juny a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Bages.
Alerten que la tempesta va malmetre molts boscos de pi i va deixar ferides obertes a molts arbres. Això provoca, segons el sindicat, que aquests arbres siguin més vulnerables i que, per tant, s'afavoreixi la presència del fong de la diplòdia que els pot acabar matant. I de la seva banda, Acció Climàtica ja ha fet una primera inspecció al Bages i recomana tallar els arbres afectats perquè ara mateix no hi ha tractament possible per la diplòdia. Recorden que els propietaris poden ja acollir-se a diferents ajuts.
5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plena Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Nom propi als esports, Mariona Caldentei, que deixarà de ser jugadora del Barça quan acabi aquesta temporada per jugar a la Premier League anglesa.
Així és, la jugadora balear posa punt final a una etapa que ha durat 10 anys al club blaugrana. La de Falaneix vol jugar en una lliga més competitiva, com és l'anglesa, i la temporada que ve, per tant, vestirà la samarreta de l'Arsenal. Així s'ha acomiadat des del perfil de les xarxes socials del Barça.
Després de 10 meravellosos anys, he decidit que és el moment de marxar i d'emprendre nous reptes. Creieu-me quan us dic que ha estat una decisió molt difícil i meditada, però a la vida s'ha de ser honest i acceptar que els cicles s'acaben i que a vegades els camins es separen.
Música totalment dramàtica,
sí,
eh?
Sí, sí, mare, el culabrot.
Sí, sí, sí.
Final.
Wow. En fi.
Doncs això que dèiem, durant les 10 temporades el Barça ha disputat més de 300 partits, ha marcat també més de 100 gols. En el seu palmarès hi ha 6 lligues, 6 copes de la reina, 4 supercopes d'Espanya i 3 Champions. La darrera guanyada d'aquesta temporada fa només 15 dies. És la quarta jugadora amb més títols de la història, tan sols per darrere d'Alexia Putellas, Melanie Serrano i Marta Torrejón.
I en el mercat de fitxatges, moviments també al Girona, a l'extrem dret, Luciano Rodríguez, de 20 anys, serà nou jugador de l'equip la propera temporada. Serà el fitxatge més car de la història del club, amb gairebé 14 milions d'euros.
Actualment Luciano juga al Liverpool de Montevideo, de la primera divisió uruguaiana. Aquesta temporada ha marcat 5 gols en només 14 partits de Lliga i també n'ha fet 2 en 5 aparicions que ha fet a la Copa Libertadores. El Girona també té l'ull posat en el central i capità de l'Esparta de Praga, Ladislav Krysic, de 25 anys, i esquerrà, que està molt ben valorat per la seva polivalència.
I encara en futbol, quan queda poc més d'una setmana perquè comenci l'Eurocopa, la selecció espanyola ha golejat 5-0 a Andorra en el primer amistós de preparació.
El jugador de la Real Societat, Mikel Oyarzabal, s'ha coronat marcant 3 gols, el jove Llose ha debutat amb gol i assistència, i el davanter del Barça, Ferran Torres, ha tancat la golejada dels espanyols. Un partit on el també blaugrana Pedri ha recuperat la seva millor versió i on ha debutat Fermín, també jugador del Barça. Precisament el tècnic Luis de la Fuente destaca l'estat físic en què es troba Pedri.
Está ya a un nivel importante, se le nota cada día más, con más confianza, más seguridad. Yo le pedía y he pedido públicamente que recupere esa confianza, esa seguridad, porque es un valor seguro y un futbolista de un talento excepcional. Y estoy muy contento del partido que ha hecho hoy, del comportamiento, de la actitud, del compromiso.
Abans de viatjar cap a Alemanya per disputar aquesta Eurocopa, la selecció encara jugarà un amistós més, serà aquest dissabte contra el combinat d'Irlanda del Nord.
I en futbol sala, el Barça necessita guanyar avui a Cartagena el segon partit de semifinals de Lliga, si no vol dir adéu al títol.
Els jugadors de Jesús Velasco van pagar cara la falta d'encer a la porteria en el primer partit que es va jugar la setmana passada, tot i les nombroses ocasions, i van perdre el factor pista a causa de la derrota per 2-3. Avui a Cartagena estan obligats a guanyar sí o sí per no deixar escapar un altre títol aquesta temporada, com ja els va passar amb la Champions. En cas de victòria, l'eliminatòria quedaria empatada i es disputaria un tercer duel de desempat que seria el Palau Blaugrana. El jugador Pito Paró té confiança en l'equip.
La experiència de nostre equip en aquesta situació ha demostrat altres vegades que sí se puede. Entonces vamos estar ahí, jugar nuestro partido, dar el máximo y ojalá está acertados de cara a portería, que eso que vale al final.
El partit a partir de 2:15 del vespre.
I en tenis ja estan definides totes les semifinals del Roland Garros, que comença avui en el quadre femení.
Avui Iga Swiatek, defensora del títol, i Coco Gauff disputaran la primera semifinal, mentre que Jasmine Paolini i Mirra Andreeva jugaran la segona semifinal. Aquestes últimes després d'eliminar, contra tot pronòstic, Elena Rybakina, número 4 del món, i Arina Sabalenka, número 2 del rànquing mundial femení, a partits que s'han disputat aquest dimecres. I en el quadre masculí, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner d'una banda, i Casper Ruud i Alexander Zverev de l'altra, s'han s'enfrontaran aquest divendres per un lloc a la gran final, que serà diumenge, que aquest any tindrà nou guanyador després de la retirada de Novak Djokovic.
Un Djokovic, per cert, que ja ha passat pel quiròfan a París per operar-se de la lesió del menisc.
La lesió aquesta que l'ha mantingut apartat del Roland Garros, que de fet s'ha hagut de retirar, la intervenció obligarà el serbi també a estar almenys 3 setmanes de baixa, motiu pel qual es perdrà el tercer gran slam de la temporada, que és el torneig de Wimbledon, que comença el proper 1 de juliol. L'objectiu del tenista és poder estar recuperat de cara als Jocs Olímpics de París per intentar penjar-se a l'or olímpic, en la que serà molt possiblement la seva última participació en aquest esdeveniment esportiu.
I en motor, Ducati ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Marc Márquez per les dues properes temporades i tornarà a ser el pilot més ben pagat de la grella de MotoGP.
Volíem dir ahir al matí. Finalment, el de Cervera ha sortit amb la seva, i desafiament llançat dijous abans del Gran Premi d'Itàlia ha fet canviar d'idea els mandataris de Ducati, que han preferit el 8 vegades campió del món abans que Jorge Martín, que per cert és l'actual líder del Mundial, que va optar per anar-se'n, recordem, a Aprilia.
45 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanauja, què tal? Bon dia de nou.
Hola, a disfrutar.
Giro.
Disfruta.
A disfrutar, tothom. Per decret.
Avui, eh?
Per decret.
Que vols que et convidin, també?
Home.
Com el...
Sí, sí, Casa Alfonso, però va ser molt fàcil. No? Jo pensava que em costaria
massa,
una mica...
Massa fàcil, eh?
Massa fàcil, em fa sospitar el tema.
Casa Alfonso és un dels grans... Disfrutar-hi, va anar fa molt temps. Qui va anar també és la Giró. Giró, què tal? Bon dia.
Hola, el disfrutar.
Sí.
Sí.
Jo vaig anar-hi i quan vaig anar recordo que vaig dir quan sigui el millor restaurant del món, sort que hi he anat perquè no s'hi podré anar. M'ha passat amb un altre.
En quin?
Que de fet és a Guia Michelin. Aquest any ha entrat a Guia Michelin.
Michelin.
No té encara estrella, però jo crec que s'endurà les 3 segur.
Ja sé quin és.
I és el restaurant Mae de Barcelona.
Vas comentar-ho.
Ja en parlarem, perquè aquest restaurant anirà lluny, també.
I, perdona, tu vas anar al Disfrutar?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, tant.
Com és això? Fa
uns quants anys, bé, em van convidar, bàsicament.
Sí, ara no. Disfrutar-ho et conviden o...?
No vaig pagar, jo. I de debò que, si els tinguéssim, m'ho puc permetre...
És
una experiència. O sigui, hi ha qui se'ls gasta viatjant, doncs una mica com menjant, eh? Jo, per mi, és una de les meves prioritats, en el sentit que... De debò que a dia d'avui encara recordo els plats que vaig menjar, quin gust tenien... És una experiència, com un viatge.
Jo estic molt d'acord amb això, eh? Hi ha molta gent que et diu... Ostres, que et deixes molts calés amb un dinar, amb un sopar. No, no és un dinar, no és un sopar, és una experiència.
Exacte.
És molt diferent.
Hem de començar a entendre diferent els conceptes. Ara, són molts diners i fa molt mal perquè te'ls gastes molt ràpid.
Sí,
una hora, i a part, com que el menjar és una cosa efímera, a la que tu poses a la boca, sí, sí, ja has fet la digestió, Déu. Però val la pena.
Preguntar, si voleu. El record, el tast que vau dir, buah, això és increïble.
Sí, la meva era una garota, sabeu les garotes, es diuen garotes o garoines. De dintre hi havia el que és el taronja, el que es menja de la garota, i a banda també hi havia caviar. I t'ho portaven amb una cullereta petita i feies un tast, doncs, de la garota amb el caviar.
Boníssim, això.
Brutal, o sigui, boníssim, brutal.
Això.
Per mi em quedo
amb això. Tu també vas tastar, això?
No me'n recordo, però fa molts anys. Però sí recordo que segurament, perquè el menú no ha canviat tant, com un panal d'abelles, que et posaven en un plat.
Sí.
Això aquest sí que el recordo molt. Era molt bèstia, allò. Era molt, molt bèstia. Recordo, a més, que l'experiència gastronòmica del Disfrutar és... corregeix-me si m'equivoco, però et van posant el plat... Juguen amb lo visual i lo gustatiu. Mai és el que sembla.
Ah, és els...
Mai és el que
els trampantojos aquells que diuen.
Això sí.
Bueno, trampantojo, no? Li diuen aquestes coses que a priori semblen una cosa i després et sorprenen.
Sí, sí, sí.
I també per...
Quina meravella.
Tots els plats, el plat en si, la ceràmica dels plats, totes són diferents. Ja només el plat explica una història. Llavors, és com si t'expliquessin un conte. No, molt merescut, també et dic el premi, sí, sí, el que sí, passa sí, sí. Que, clar, ara cada cop seran més cars els menús, va pujant,
llarguíssima,
això...
Llarguíssima, en fi.
M'agradaria saber, a dia d'avui, quanta estona, o sigui, quant temps espera ja per poder menjar el disfrutar. Perquè el celler de Can Roc ara són 2 anys, el disfrutar, evidentment, tindrà llista d'espera, però no...
Sembla que era molt més menor que el celler de Can Roc. Sí, el celler de Can Roc és un any, però és un any, vol dir un any exacte, eh? A més, ho tenen supercalculat, és a dir, avui som a 6 de juny, no? Mm. Avui, quan tanquen cuina, al final del dia, s'obre la cua pel 6 de juny de l'any vinent.
Menys, ara no me'n recordo el dia, crec que eren els 30 o 31 de cada mes, que s'obrien com unes places sí, de senyora. Persones que havien anul·lat reserves, i llavors podries trobar taula per l'endemà o per la setmana que ve.
Sí.
Ah, mira.
Bueno, però podeu comprovar, jo estic aportant poca cosa, perquè el dia que vulgueu parlar de torretnos i kebabs, jo entro a tot.
Doncs jo recomano que si el que voleu viure és una experiència gastronòmica, a Barcelona hi ha grandíssims restaurants. De fet, a Catalunya hi ha grandíssims restaurants. M'està sortint, per exemple, el Dos Pebrots, m'està sortint el celler de Can Roc, el Disfrutar, evidentment.
Molts.
Que
molts.
Són museus gastronòmics, de veritat. Deies, Júlia, perdona.
Júlia?
Júlia Cortina.
No, que si voleu podem començar la cara bé.
Sí, tens raó. Estaria bé.
No, perquè avui us porto, com que hem sabut aquesta notícia del Disfrutar Restaurant de Barcelona, el millor restaurant del món, us porto la cara B d'aquesta notícia i parlarem, com tu deies, Rafa, d'aliments més del dia a dia, no? Més quotidians, d'aquests que ens salven un sopar.
No són una experiència.
No són tota una experiència, però són d'aquells que venen de gust.
Sí, pizza, arròs, cigrons...
No, està molt bé.
Parlarem de pizzas i d'entrepans.
Va, mira.
Pizzas i d'entrepans. Primer, de pizzas... Ai, d'entrepans. Primer, d'entrepans, perquè aquesta setmana s'ha portat a terme a Oviedo el concurs de millor entrepà d'Espanya 2024. Quin és el vostre...
Compte que hi ha entrepans i entrepans.
Sí, per això. Ara us vull preguntar, quin és el vostre entrepà preferit?
Jo el tinc claríssim, perquè me'l vaig fer fa poc. És amb pa de vidre, 100% ha de ser pa de vidre.
Totalment d'acord.
Torrat. Llavors hi poses amb formatge i pots posar-hi burrata o estracciatella. Sí, formatge estracciatella, que vindria a ser com una burrata entre moltes cometes, sí. Però... I pesto i pavo. I tomàtec sec.
Pavo,
I
ja està.
A mi no
ja
m'agrada gaire el pavo, però...
Ai, sí, està boníssim, proveu de debò.
Jo dic gall-dindi, la gent us entendrà igual.
Gall-dindi, sí.
Gall-dindi.
Pavo. No em sortia de debò, eh?
Ara veràs. Jo teniu alguna Joan, combinació? Perquè ha de ser una cosa... A veure,
jo I mel. El tinc, però és que no me'n recordo.
Com que no tens?
Home,
no,
són
no,
els
perquè
ingredients.
Vaig a un lloc... No, vaig a un lloc a menjar-lo.
Ah.
I no recordo ara...
Bueno, si vols parlo...
Tira.
Explico jo.
Tira, perquè no...
Moltes ganes d'explicar.
Us el diré,
no, tampoc, però jo tinc dues versions. Un que és vegetal, que faig jo a casa, que és molt senzill, però també el pa de vidre, amb una mica de maionesa empapadet. Després, enciam, tomàquet, ou dur i salmó.
Uf, que bon.
Molt fresc, que això entra fantàstic.
Sí.
És que l'ou dur...
I tinc l'ou dur, que li passa l'ou dur?
No m'agrada.
A mi m'encanta.
No t'agrada l'ou dur.
Per gustos colors, em sap molt de greu. Jo, si fos jurat, no et votaria.
Apa, aquí.
Perfecte.
Em greu.
Val, pues molt bé. Pues adiós.
Muy buenas.
I tinc la versió en calent, que seria el que tota la vida s'ha anomenat serranito, no?
Ah, sí.
Home, i tant.
Amb el llom, amb el pernil una mica cruixent.
El pebrot verd.
El pebrot, exacte, i algunes salsetes.
Doncs mira, no s'allunya gaire del que ha guanyat el millor entrepà d'Espanya, la veritat.
El que jo deia segur que porta, porta una salsa com de mel i mostassa i carrillera de porc. Entre moltes altres coses, eh?
Perfecte.
Home, fa molt la pinta,
però és que no recordo què més porta.
Si a porta mi... el dur, m'agrada, perquè així l'home no se'l podrà menjar.
Us portaré a tastar-lo.
A mi m'acaben d'enviar un WhatsApp dient que, sisplau, faci el favor de dir en antena que el millor entrepà és el de nocilla amb anxoves. Jo no l'he provat mai.
Ja començàvem les coses rares, eh?
No es diu qui ho ha dit, però m'ho acaben de dir, Jo no ho he tastat, si hi ha algú que ho hagi tastat, que ho faci saber.
En fi. És que, conforme ho he escoltat, tinc ganes d'anar al lavabo.
Sí. Escolta, anem al millor del món, però.
Sí, anem el millor entrepà del món, perquè és un concurs que s'han presentat 126 restaurants de 17 comunitats autònomes diferents, i ha guanyat un entrepà del Pla de del Penedès, vull dir que el tenim ben apropet. El restaurant es diu Tasqueta Cal Miguelín, un restaurant conegut per degustar uns bons esmorzars de forquilla a preus molt populars. Es tracta d'un negoci familiar de cuina casolana que porten oberts des del 1986, i alguns dels plats més importants, més coneguts, els més bons, són el cap i el pota, el pop amb salsa,
tota la vida,
el bullit
tota
a la caldera, plats així molt més casolans.
Tot
no?
Un bon cap i pota amb entrepà.
Sí. Ai, no.
Boníssim, això.
Això ho fan aquí al costat de la bodega Montferri.
Ah, sí, senyora.
I els queda boníssim.
Sí, senyora. Dels millors entrepans de Barcelona.
Dels millors entrepans, és veritat. Els tenim, a més, aquí a propíssim.
Doncs hem de tastar això.
Sí, sí. Llavors, què es valorava en aquest concurs? El pa, el farciment i la presentació. Com és el millor entrepà d'Espanya, el que ha guanyat aquest, que dèiem, del Pla del Penedès? Es diu Especial Miguelín i consta de pit de pollastre, bacó triturat, pebrot rostit i salsa especial.
Bueno.
Llavors, el que fan és triturar el bacó i el pit de pollastre tot junt i després hi afegeixen la salsa i el pebrot. S'assembla una mica al que explicaves tu.
El serranito.
El serranito.
Falta el pernil, però ja està.
Llavors, el pa, ells utilitzen una baguette rústica, no utilitzen pa de vidre, com deien.
Però ha d'estar molt, molt bona.
Però ha d'estar molt bona, sí. Perquè tots sabem que la clau d'un bon entrepà és el pa.
El pa.
Llavors, a més, aquest entrepà té una història molt bonica al darrere, perquè resulta que el van crear fa 18 anys, quan va venir una veïna que anava molt al restaurant i els hi va demanar si els hi podrien crear doncs alguna cosa especial, perquè era el seu aniversari. Uh-huh. Llavors, van agafar els ingredients que tenien per allà, van fer aquesta combinació i ja s'ha quedat com especial.
Fantasia del pizzero.
Miguelín.
Sí, sí, clar.
Que bonic.
Sí.
Bueno, les coses amb història tenen més valor, sempre.
I el millor de tot plegat és que aquest entrepà costa només 6,40.
Molt bé. Vull és que els entrepans, en principi...
A mi em sembla caret, A mi, perdoneu-me, que us ho digui.
El millor entrepà d'Espanya.
Ara acaba de ser el millor entrepà d'Espanya, però abans de ser-ho, poca...
Em sembla també...
Sí, oi?
Preu de menú per entrepà.
Preu de bars al costat de Sants,
em sembla. A mi no em sembla...
A mi em sembla perfecte.
A mi em sembla bé.
Preu de... Perdoneu, he dit preu de menú. Preu del que hauria de costar un menú.
No, els menús costen el triple avui en dia.
Sí.
Bé, quan es van crear en el seu moment eren màxim 9-10 euros.
Ja, bueno.
Sí.
A mi em sembla bé de preu, no?
A mi tampoc
no tinc
les crítiques, caret,
però és igual cadascú.
Tinc ganes d'anar-lo a provar.
Clar, depèn de la mida, perdó, perquè clar, vull dir, si és un entrepanet petit...
És molt gran, és d'aquests així...
De mitja barra.
Sí, és mitja barra.
Em sembla bé, em sembla més que bé.
O barra sencera.
Amb mitja barra em sembla bé, perquè no troba res amb aquest preu.
Perdoneu, jo m'he quedat amb les ganes de saber l'entrepà de Judit Vallès, que tu no has trobat a sobre.
El meu entrepà. A mi, mira, un com aquests m'agraden molt, i també m'agraden molt els de sobrassada amb mel i formatge brí.
Home,
desfet.
Una mica de Kiko per sobre ja ho tindríem,
Això a Castelló li diuen torraeta.
Torraeta?
Una torraeta.
Veus que bé.
I està fantàstic.
A mi aquests m'encanten, també.
Jo avui, parlant de gastronomia, us diré que ahir vaig saber... que l'alta gastronomia del Perú, per cert, una de les cuines més ben valorades del món, mengen cobaia.
Ah, cobaia.
Sí.
Vaig quedar de pedra.
Amb els ossos així ben petitons.
Sí.
Bé, procedim a la següent, perquè se m'acaba de posar la pell de gallina.
A mi m'ha passat amb la nocilla i les anchoves.
L'altre dia vaig provar entrepà de croquetes. Boníssim, proveu.
Home,
de
tota la vida.
Entrepà de croquetes, increïble.
De quin tipus de croquetes?
De croquetes de rostit. També aquí la bodega Montferri.
S'aixafen,
Vas molt, no?
És que m'encanta.
Però una cosa, ara de debò, no ho havíeu provat a casa vostra? Sempre que feu croquetes, us guardeu una llesca de pa, les poseu així amb la forquilla, les aplasteu una mica i ho mengeu.
Sí.
Està boníssim.
No m'havia donat. Jo ho havia fet amb mandonguilles.
Amb mandonguilles?
Sí. És un molt bon entrepà,
Amb mandonguilles.
Entrepà de mandonguilles.
Que realment es pot fer entrepà de qualsevol
cosa. Idea de Joey Triviani de Friends.
Què?
Croqueta d'albúndigues, el preferit de Joey Triviani de Friends.
No, i se'n fa a molts llocs.
Sí.
Això no. La croqueta sí.
I bocadillo calamarès.
Home.
Un clàssic.
Ai, boníssim, també. Sí. Ja, molt bé, doncs...
Em vaig menjar una a Barcelona fa poc.
Veus?
De què? De calamarès.
I estava bo?
Estava bo, perquè portava un alioli negre,
sí.
Molt suau.
Oh, que bo.
Tinta de sèpia.
Homenatge a Eva Cervera, per cert. Una de les millors entrepaneries d'entrepà de calamars a Madrid, El Brillante.
I per què és un homenatge a...
Perquè és a Madrid.
No, home d'un test, Eva Cervera. No és d'Astúries pas.
Ah, no sabia que era d'allà.
Sí.
Ah, val, val.
Perfecte. Sí.
Llavors, homenatge.
Quan li vaig dir, vaig a Madrid, em va dir, vés al Brillante, que menjaràs un molt bon entrepà.
I saps qui va anar també al Brillante, que ho va dir? El Pastor.
Sí, el Pastor també va anar.
La mateixa setmana.
La mateixa setmana?
Sí. Vale, doncs si us sembla, anem a parlar de pizzas, també. Pizzas? Un aliment que ens salva els sopars de tant en tant. Les pizzas.
Pizzas, però això és un momento teniente, ella no diu pizzas.
Sí que diu pizzas.
Sí, diu gimme some pizza.
Ho diu en anglès.
Ara diu pepperoni men. Pepperoni, veus? Ho has notat?
Give me some pizza.
En fi, no us preguntaré quines són les vostres pizzas preferides, perquè si no, no acabaríem mai.
Podríem dir també.
No t'interessa, Judit? No t'interessa.
Jo ho estic pensant.
Quina és la vostra pizza preferida?
Moltes verdures.
Jo trufa, ha de portar trufa.
Oh, boníssim.
I les quatre estacions a Catalunya, margarita a Itàlia.
Ai, espaguetis, pizza d'espaguetis.
La margarita és molt...
Boníssima.
L'essència de la
pizza. Quina combinació.
Prova-la.
I anchoves. Jo li poso anchoves.
I nocilla.
No, nocilla no.
Pizza de nocilla, és veritat. Doncs mireu, pizzas.
Agafen coses així, eh?
Un dels...